Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La Diputació de Barcelona resol el segon paquet d'ajuts per tal de millorar la qualitat dels polígons d'activitat econòmica i Sant Fruitós del Bages, juntament amb Barberà del Vallès, ha aconseguit de nou una subvenció, en aquest cas de 268.000 euros. Ens ho expliquen des de Ràdio Sant Fruitós, en Marc Vila. Bona tarda.
Bona tarda. Els ajuts atorgats per la Diputació s'emmarquen en un pla de subvencions de concurrència competitiva, el pla de modernització de polígons industrials. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja s'hi va presentar en la primera edició i ara de nou ha rebut finançament. La primera actuació que s'executa en aquesta nova fase consisteix en l'última part de l'adequació i millora de les instal·lacions del clavegueram al polígon de Sant Isidre, uns treballs ja previstos en l'avanç del pla director de clavegueram. La segona proposta consisteix en el desplegament de sistemes de seguretat amb la implementació de càmeres de videovigilància i de control d'accés als polígons Riudor, Casanova, Sant Isidre i La Bòbila. La tercera acció consisteix en el reasfaltament i la senyalització horitzontal dels carrers Aneto, Pica d'Estats i Encija del polígon industrial de Sant Isidre. En total, aquestes actuacions suposen un cost d'un total de 430.000 euros que seran finançats en part amb 268.000 euros, un 62% del cost de l'actuació. L'import restant anirà a càrrec de l'Ajuntament. El segon paquet d'ajuts del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació ha atorgat 15 milions d'euros a tota la demarcació, repartits en 27 municipis.
Gràcies, Marc. I a la comarca de la Selva, l'Ajuntament de Vidreres valora positivament la proposta que ha fet la Generalitat per millorar la carretera C63, una via que uneix Vidreres i Lloret de Mar i que augmenta considerablement de volum entre juny i setembre. Les millores, doncs, haurien de fer disminuir els accidents que hi solen haver-hi. Siso García, FM Girona, bona tarda.
Bona tarda. Fa poques setmanes la Generalitat va anunciar que instal·laria 3 rotondes i alguns carrils centrals per millorar la situació de la C63. Un projecte que, segons l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, s'adequa a les necessitats que hi ha, encara que creu que haurien d'introduir més canvis degut a la perillositat que té la carretera actualment.
Han entomat doncs, moltes d'aquelles demandes que havíem dit, sobretot la perillositat doncs, que hi ha en el lloc on hi van haver-hi els 4 morts, ara aquest estiu passat, i que en anterioritat, fa un any enrere, també n'hi van haver-hi hi va haver-hi un mort. Estem parlant de que fa 3 setmanes doncs, hi va haver-hi un altre accident. Sí. Hem demanat que ens faci una rodona en el polígon, ens faci una rodona a l'entrada de la Font del Pla, que és un lloc doncs, que no hi hem tingut accidents, però que sí que la gent doncs, ens ha estat demanant de millorar els accessos i els accessos doncs, a la zona dels Salzes.
Concretament es van demanar rotondes a les entrades de Terra Fortuna i Puigventós i a la meitat d'Aiguaviva Park, lloc on també recomanen que es posin carrils d'acceleració i desacceleració. De la mateixa manera, des de l'Ajuntament demanen un pas a l'entrada de Terra Fortuna que permeti als veïns passar per sota o per sobre de la carretera.
I acabem a Olot, perquè una de les mancances que la Fundació Fauna creu que té la ciutat d'Olot és la d'espais d'esbarjo per gossos. Olot Televisió, Paula Núñez.
Bona tarda. La Fundació Fauna va presentar ahir una proposta perquè s'inclogui als programes electorals un espai per a gossos. L'associació creu que a una ciutat com Olot és necessari un espai on els animals i els seus propietaris puguin gaudir tranquil·lament d'una estona sense que sigui un perill ni molèstia per a ningú. David Serra Mitjana és el president de la Fundació Fauna.
Durant aquestes setmanes hem presentat en els diferents partits polítics que estan en representació a l'Ajuntament a hores d'ara una proposta doncs, perquè en la propera legislatura es puguin fer espais d'esbarjo per a gossos. Vale? Perquè doncs, creiem que Olot, doncs, com a ciutat educadora i amiga dels animals, doncs, necessita un espai d'aquest tipus, que són espais de convivència i de participació.
La proposta ha estat elaborada en base a les demandes que la Fundació ha recollit dels ciutadans d'Olot.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs tercera hora de programa, encetem aquesta tercera hora de programa amb ganes d'explicar-vos moltes coses, que sigui les 7 i poder haver compartit plegats aquests 53 minuts de ràdio que ens queden per endavant, 50, si hem de ser rigorosos. Sabeu que cada tarda ens agrada conversar amb vosaltres, ens agrada aprendre, ens agrada d'alguna manera entretenir-vos i fer-vos arribar la informació, sobretot aquí que té a veure amb el mar, i provocar una mica la reflexió i el coneixement que sovint és la millor manera d'establir llaços de confiança. En tot cas, sabeu que si voleu dir-hi la vostra, ho podeu fer a través de les xarxes socials, el Far FM, i que us agraïm sempre i cada tarda, cada minut que perdeu del vostre temps escoltant-nos. D'alguna manera, escollint-nos com a confiança, com a mitjà d'entreteniment, de diversió i d'informació. És per nosaltres un plaer cada tarda poder compartir aquestes 3 hores. I ho fem sempre, quan són les 6 de la tarda, viatjant amb una de les cofradies del país per saber a quin preu s'ha venut el peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui tocarà la cofradia d'Arenys de Mar. Allà hi han anat en Josep i l'Isabel González. Isabel, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs sí, aquí ens trobem a la confraria d'Arenys de Mar una setmana més, on encara estem acabant d'ultimar els últims retocs. Encara hi ha gent aquí que feineja i que acaba de treballar amb les seves cubetes. Per tant, intuïm que la jornada de pesca avui haurà anat bé. Si més no, ens ha deixat un parell d'imatges. Ara, quan hem vingut aquí i hem fet així, hem fet una mica el tafaner per les cubetes, hem vist un parell de dèntols que, déu-n'hi-do, de 5 quilos i pico, wow. 6 quilos, o sigui, macos, macos. Martí Cadellans, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Sí, hi ha hagut uns quants dèntols avui, barques dels palangres. Els palangrers han agafat 4 o 5 dèntols i també alguna rasta també han agafat. Hi ha hagut peix de dèntols, dorades, peixells, variades... Hi ha hagut de tot avui, esta tarda.
Això, el que ara feia una miqueta la gamba vermella que m'he adelantat.
Sí, t'has adelantat. En el sentit, la gamba, hi ha hagut gamba, hi ha hagut, però per la quantitat d'aquests dies que agafaven de 80 a 100 quilos, avui ha sigut ja 60, 50, 70, potser que més. I el preu s'ha aguantat el preu d'aquests dies, en sentit.
Per tant, encara que hem agafat una miqueta menys, el preu no l'ha fet augmentar, sinó que s'ha mantingut.
No, perquè també hi ha bastanta Blanes, hi ha Palamós, hi ha Barcelona, i clar, i tot influeix els mercats com estan també, que no estem a l'estiu encara.
Mantenir-se, què vol dir?
Mantenir-se és un preu estipulat de la petita sobre 16-17 euros, 18, la mitjana sobre 28-30 i la grossa sobre 50 i alguna cosa.
La resta de peix, parlàvem ara dels dèntols, a quin preu han anat?
Aquests dèntols han anat a 22 euros al quilo, són peces de 6-7 quilos, els dèntols que fan quilo i mig, quilo i quilo i mig i dos quilos, són sobre 20, 27 i 28 euros, o 29, ja són més cars perquè són de la mida per font per una, dues o tres persones, i això són per tall, aquestes dèntols havien més per tall.
I a part d'això, què més hem tingut, Martí?
En sentit, hi ha hagut bastant de sèpia, bastant, perquè és bon temps, fiquem-hi, que estan dient que la borrasca que entraria avui no entra res, bastant de sèpia, i sonsos també tot ple, a barques de 100 quilos, hi ha hagut 4 barques de 100 quilos de sonso petit, una barca de 250 de sonso gros, el preu avui el sonso gros ha baixat una mica, sobre 5 o 6 euros, però el petit s'ha aguantat de 15, 16, 17 euros.
El sonso portem unes setmanes que, déu-n'hi-do, anem fent bones setmanes, no?
Sí, perquè el sonso és actualment ara és el sonso que està criant ara. Bueno, surt la cria. D'aquí dos o tres mesos ja seran mitjans més grossos, que no tindran tant de valor. I ara es paga perquè és més petit, en sentit.
El que segueix fallant és el peix blau. Precisament, Josep Maria, que avui, després d'aquí una estoneta a la gastronomia, parlarem d'aquest mes d'abril del peix blau que es fa a Blanes. Podem dir que en el nostre cas, a la zona del Maresme, estem una miqueta fotuts. Seguim que no tenim massa bona pesca amb peix blau. La sardina falla.
La sardina, si tot, normalment, està fallant ara. D'Arenys per munt, d'Arenys Blanes, per la Mosa en Feliu. Avui hi ha hagut alguna cosa aquí, Arenys, unes 200 caixes, però no és poca cosa amb la quantitat que tenia que haver-hi. Blanes hi ha hagut menys de 50 caixes, per la Mosa no gaire, i a Barcelona i a Vilanova hi ha hagut bastant de seitó i sardina, sentit.
Per tant, no és una cosa només nostra, també de la zona. Després els hi preguntarem com s'ho faran, doncs, per aguantar tot un mes de peix blau, si no n'hi ha, si no n'hi ha massa a la zona de Blanes. Per part nostra, Martí, la setmana nosaltres a nivell meteorològic no ens ha fallat massa, tampoc.
No, normalment aquí s'ha anat bé, el peix de del matí. Matí, a part dels sonsos i les quatre sardines que hi ha hagut avui, tota la tarda hi ha hagut molt bé, i hem treballat bastant bé. La raó de 800-900 cuetes a la tarda, barques que també han portat sorell, bastant de sorell avui, hi ha hagut maire, hi ha hagut bròtoles, escamarlà també n'hi ha hagut, vull dir que, i gamba blanca també.
Això, la gamba blanca, que últimament s'estava agafant, sí. Seguim igual.
Passa que ara hi van poques barques, hi van dues o tres, perquè hi van més a la gamba vermella, en sentit.
Doncs bona setmana la que estem tenint. Sembla que el temps ara ja no anirà cap a pitjor, sinó que millorarà. Per tant, esperem que aquesta setmana acabi d'enllestir-se de manera positiva, no?
Sí, espero que sí. Si no passa res, el temps ja calma millor i s'aguanta per millor. Ara, la setmana que ve, diuen que també torna a vindre una borrasqueta.
Ja
bueno, ja l'afrontarem, no?, com sempre.
Sí, aquí l'afrontem bé, aquí. Estem tots aquí preparats.
Molt bé, Martí, doncs deixem que acabis de feinejar. Moltíssimes gràcies, com sempre, i ens tornem a parlar la setmana vinent.
Pues bona tarda a tothom.
Vinga, que vagi molt bé, molt bona tarda. Déu-n'hi-do l'enrenou que teniu per aquí darrere, eh?
Sí, ja et deia, de moment encara ara ja queden pocs peixaters, estan ultimant doncs, les seves furgonetes, acaben de posar les cubetes amb el peix. Poca activitat la que ara mateix queda, però sí que és veritat que cada vegada veiem com si a l'hivern, quan arribàvem gairebé, la subhasta ja estava acabada, peixaters ja havien marxat, doncs ara amb l'arribada del bon temps també es va notant una miqueta més que la feina es va allargant, i encara queden doncs això, algunes persones aquí ultimant la feina a la confraria d'Arenys de Mar. I veurem, això que apuntava ara, que parlem a la gastronomia del mes del peix blau, doncs veurem com afecta la zona de Blanes, que segons ens apuntava en Martí, doncs tampoc tenen massa bona pesca. A veure si podrem desenvolupar doncs, aquestes jornades gastronòmiques amb total normalitat, o si pel contrari tindrem problemes, com recordem ja ens va passar a nosaltres el mes d'octubre amb les jornades gastronòmiques del Calamarenys,
sí,
que vam tenir també... que vam tenir també problemes perquè no se n'agafaven massa, i sembla que la tònica en aquest cas cap a Blanes és la mateixa, però amb el peix blau.
Doncs en tot cas estarem atents a com va tot i mirarem d'explicar-ho. Isabel, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Vinga, gràcies a vosaltres, fins ara.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs seguim aquí al Far, com sabeu, cada setmana i de fet cada dia recollint el preu del peix amb ganes d'alguna manera de referenciar, no?, aquesta diferència que hi ha entre el preu del peix que de les peixateries i el preu del peix que es ven a llots. És una manera un tant, de manifestar aquesta diferència, aquest contrast de preus que es produeixen sovint a l'hora de comprar o de pagar. Són qüestions que sovint són tractades al Far cada tarda i que ens agrada d'alguna manera posar l'antena per referenciar-les. Per cert, ara que la Isabel parlava del peix blau, hi ha una realitat, i és que tot just ara comencen unes jornades de peix blau a la zona de Blanes, a la zona de la selva, frontera amb la selva. Un peix blau que és, sens dubte, una de les joies gastronòmiques de la nostra gastronomia. El peix blau que moltes vegades és referenciat pels metges i pels dietistes com a element d'enriquiment, com a element de, bueno, doncs, per millorar la nostra dieta. El peix blau que forma part de la nostra manera d'alimentar-nos i del qual en volem parlar també a aquesta hora de la tarda, i en volem fer referència en l'apartat de gastronomia, en connexió amb la gent que d'alguna manera doncs, està promovent aquest peix blau. Marxem fins a Blanes per saludar el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Blanes, el senyor Blai Vinaixa. Senyor Vinaixa, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jornades gastronòmiques del Peix Blau aquests dies a Blanes, amb ganes, suposo, de posar en relleu aquesta, bueno, aquest peix, no? Aquesta pesca propera a la nostra costa.
Exacte, sí, es tracta d'un peix molt proper, molt característic de la nostra costa, que bueno, és un dels valors que tenim aquí. A més, al ser un poble que tenim port, doncs val la pena doncs reforçar aquesta idea, no?, de tot el que està vinculat a la cultura del mar, una mica amb el creixement urbanístic dels últims anys i tot plegat, al final s'acaba com perdent. I està, la idea és buscar una altra vegada la singularitat pròpia del municipi.
Està bé, perquè pel seu entorn es promociona molt de marisc, per entendre'ns, a la gamba, sobretot, les garotes o les garoines, no?, allà a Tossa, però del peix blau poca gent se n'en recorda, i trobo que és un encert, no?, en aquest sentit.
Té aquest toc com més popular, no?, més familiar, diguéssim, no?, com a imatge, no?, ha sigut un peix més consumit de forma més generalitzada en general, i ens sembla que li dona aquest component, i després també tenim l'altra setmana de la gamba, doncs, que també la pesquem aquí, doncs, que té com aquest altre to més característic i més especial, no?, fa aquest contrast. Un peix amb l'altre.
De fet, aquestes són les terceres jornades del peix blau que es fan aquí a Blanes, i participen 10 restaurants, suposo que ja consolidant-les una mica, no?
Ah, exacte, sí. Ens funciona bé, i hi ha una bona rebuda, i també genera un cert interès, una certa curiositat, i llavors, parlant amb els restauradors d'aquí de la vila, doncs ho troben molt interessant. Doncs ho anem estirant perquè ens serveix, pues, per donar-nos a conèixer i per crear una miqueta d'interès al voltant de la restauració d'aquí, de la població.
10 restaurants que hi participen, suposo que tots ells amb propostes diferents, fàcils de convèncer, no?
Ah, exacte, sí. Es tracta de trucar, acostar-s'hi i una mica d'aventura. A veure què tal resulta.
De tot tipus, des de menús degustació fins a plats cuinats, no?, que formen part de carta.
Sí, hi ha una mica de tot. Aquí penso que la gràcia és venir, deixar-se una mica sorprendre, potser a través de web entrar i veure quins restaurants i quins establiments fan l'oferta, i trucar i veure què.
Per cert, un tríptic que recull la recepta que va proporcionar el Xavier Toni Múrcia, no?, que va morir fa pocs mesos, i que d'alguna manera també es referencia en aquestes jornades.
Sí, ens ha col·laborat ja bastants anys, és una persona estimada aquí del poble, molt reconeguda, i sempre ofereix un toc especial, no?, poder oferir una forma de cuinar-lo i de provar-lo. I és un atractiu més que té a l'hora de la presentació.
Noteu que hi ha gent que hi ve? És a dir, noteu augment de visitants a l'hora de fer aquest tipus de jornades? És a dir, funcionen de recuperació de gent que ve a Blanes aquests dies?
Sí. Hi ha un recull, jo ara no el tinc aquí, no he pensat en mirar-me. Hi ha un recull d'assistència, especialment fa que hi hagi una mica més de número de visitants o això, sinó que, a més, genera un interès també pels propis restaurants que fan l'oferiment. És una porta d'entrada que, una miqueta a partir de la Peix Blau, en aquest cas, acaben de conèixer l'establiment i les altres ofertes que també són característiques d'aquí.
Correcte. Ara parlàvem, sembla que el Peix Blau va una mica just, no?, aquests dies, suposo que amb ganes i amb voluntat de que es recuperi, no?, a nivell de pesca.
Però això sempre, bueno, és el que té, el producte natural el que té és que hi ha sempre aquesta certa incertesa, no? Tot el que és de proximitat, ja té el peix, però també aquí tenim encara una certa d'això de conreu, de multicultura i d'això, doncs, clar, a la data és el que té. A vegades, i també en el moment d'oferir, a vegades és estar bé d'aprendre, hi ha molta oferta, a vegades més baix i més escàs, bueno. Forma part, no?, una miqueta de lo que no és industrialitzat, sinó que és d'alguna altra de la proximitat.
Quan ho poseu en marxa, repeteixo, tercera edició, per tant, ara fa 3 anys que ho impulsàveu, veu mirar, suposo, el vostre entorn, no? Veu mirar que no hi hagués producte similar i que realment hi hagués un cert interès.
Sí. Bueno, jo tenim bastant establert. És una mica la temporada que pertoca fer-ho. I s'ha tirat endavant, s'ha fet també una mica valent i al final, doncs, si mires massa no faries les coses, has de fer-les una mica, treballar-les i jugar-te-la una mica, no? Si no, al final amb el dubte no faries. Jo un punt d'incertesa que sembla que forma part una mica de moltes coses.
Qui ve? Ve gent de fora? És a dir, ve visitants de fora de Blanes, de molt lluny, o bàsicament estem parlant de blanencs, blanenques i gent de la contrada?
El que més és gent, bueno, de Blanes, gent d'aquí de la comarca, diguem-ne, de Selva Sud i, diguéssim, i Marès Manat, però també molta gent de Barcelona, Sabadell, Terrassa, gent que tenen un cert vincle habitual de venir a Blanes, de Blanes, amb dates com aquesta és quan van venir, no? El mateix que venen pels focs és característic, venen pels quan hi ha alguna cosa, com ara és el Pisbal, una gamba, alguna cosa com d'interès especial que els motiva, i els segueix tenint lligats aquí a l'entorn de Blanes. Jo diria que més que moltes persones noves, que també, és més el mantenir la vinculació amb el client, per dir-ho així, visitant habitual, o inclús a segona residència habitual, i que genera, fa que continuï, diguéssim, estimar la nostra població, no?, i seguir-hi vinculat.
Cal dir que vosaltres teniu un enclau estratègic, és a dir, sou a mig camí entre la Costa Brava i el Maresme, sobre aquesta zona de la selva, no? Per tant, fa que els gironins s'ho sentin proper, i els barcelonins també, i la gent d'interior, no? De la gent que pugui venir d'Hostalric, sí, de Sant Celoni, de tota aquesta banda per aquí. Vull dir, estratègicament, ocupeu una bona zona.
Sí, exacte. Bueno, dintre de la selva, doncs, és un referent, no?, baixant, no?, des de Sant Hilari cap avall, no?, sempre ha sigut un punt de referència, i llavors al voltant. Tenim dues poblacions costaneres molt aquí a la final de la selva, molt tres, molt potents i molt diferenciades les tres. Tossa, que és un entorn com molt aïllat i molt particular. Lloret, que és un entorn molt més, amb molta més, diguéssim, dinamisme de gent diferent que va i ve, no?, un altre tipus de dinamisme. I Blanes, que és, té una vessant més de vila, no?, diguéssim, més de vila de serveis, més així preservada dintre de tot, de l'intercanvi. Són tres ambients diferents que es complementen perfectament.
Jo tinc un dubte, eh? Veig que en el tríptic ja ha participat el patronat Costa Brava. On comença la Costa Brava? A Blanes o a
Tossa? Just en el riu Tordera. Eh? Just en el riu Tordera. Just en el riu Tordera.
Ah, per tant, vosaltres us agafa, eh? Sou la primera població de la Costa Brava.
Sí. De fet, tenim un petit monument, no?, que és homenatge, com si diguéssim, la cosa seria que Blanes és el portal de la Costa Brava, i davant de la Palomera hi ha un petit monument de ferro que una mica simbolitza això, no?, que és l'entrada formal, diguéssim, si més no, de la Costa Brava.
Quan acaben i quin calendari fan servir aquestes jornades? És a dir, quan comencen i quan acaben?
Bé, és aproximadament un mes. Ara m'he agafat les dates, si m'agafes una mica... L'hospital és aproximadament aquest mes, crec que fins a mitjans del mes que ve, que tenim de temps per gaudir del peix blau.
Doncs, escolti'm, el que farem serà, doncs, gaudir-ne, apropar-nos a Blanes, mirar de gaudir d'aquestes jornades, d'aquest peix blau, i en tot cas convidem a tothom, si li sembla, Blai.
Està bé, em sembla fantàstic.
Moltíssimes...
Aquí estem parlant-nos encantats.
Doncs gràcies, Blai, vinent d'alcalde.
Molt bé.
Després, vale. A reveure, molt bona tarda. Però hi participen molts restaurants, i participen des del bar Casal La Cooperativa fins a la Cava de Nit, fins al Celler Sant Jordi, el Can Quicos, l'Hivernacle, la Taverna de Sant Esteve, el restaurant del Club Vela Blanes, o el Port Pesquer. En Juan Buendía, precisament, és el jefe de sala del Port Pesquer. Juan, bona tarda i benvingut.
Bona tarda. Què tal?
Molt bé, amb moltíssimes ganes de com participeu des del Port Pesquer en aquestes jornades gastronòmiques. Què trobem? Què oferiu a la gent que s'apropi a Blanes aquests dies?
Salmó marina, amb vinagreta, d'entrant,
sí?
De primera manera amb gambes i aguacates, i de segon suquer de verat. I de postres, pasta de queso i de misú. Todo bueno. es natural y hecho por nosotros.
El tiramisú no es muy de pescado azul, pero...
No, eso es de postre.
Ah, vale.
De postre.
Yo me pensaba que era un entrante. No. Juan, todo pescado azul, ¿eh?
Sí, sí.
Genial.
A manera de gambas...
Bueno, eso no. Muy bueno. Oye, ¿y la gente lo pide mucho o no?
De momento, digamos, cuatro días abierto, vamos vendiendo de todo un poco, poco a poco, tampoco mucha gente.
Bueno, hombre, lo gordo ha de venir a partir de ahora que lo estamos diciendo. Exacto. En la radio. Hasta ahora lo sabían cuatro. Ahora lo sabrán ya 400 o 4.000, ves a saber.
Ya.
Un poco. Pero el pescado azul habitualmente lo ponéis, ¿no? Lo tenéis en carta, generalmente.
Sí, tenemos boquerón, tenemos sardines, bueno, un poco de todo.
Ay, ¿cómo nos gusta más el boquerón? ¿Frito o rebozado?
Normalmente lo pisamos frito.
Frito, ¿no? Frito, sí. Es la mejor.
Tenemos la plancha también, tenemos rosaballo, tenemos lenguados, todo fresco, sí. Va a gustos, y depende del día.
Ya te entiendo. Oye, en todo caso, nos acercaremos al Port Pasqué para que nos... con un buen vinillo, eso sí, ¿eh?
Sí, tenemos buenos vinos, ¿eh?
También.
Tenemos Ribera, tenemos Turbios, tenemos del Penedés, tenemos Afrutados, hay de todo un poco.
Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acercado un poco este menú que hacéis, ¿eh? Del pescado azul, y a disfrutar. Uh-huh. Este fin de semana sacamos la cabeza por aquí.
Vale, aquí esperemos.
Oye, pues un abrazo.
Venga, igualmente.
Tiramisú no es pescado azul.
No, algo de postre, sí.
Hombre.
Después de una comida de esa, una tortita de queso.
Claro.
O algo, o plan de la casa, o crema catalana, que la hacemos muy buena.
Claro. Oye, café también, ¿no? El café.
El café también lo tenemos. Claro. Un chupito también.
Venga. Pues nada, Juan, que tengas un buen día.
Vale, igualmente.
Cuídate, hasta sí. Luego.
Adéu.
Pues ja ho sabeu, a Blanes aquests dies, l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta cuina del peix blau, preparada perquè la degusteu amb tots els plats, totes les varietats, i per què no? Doncs és una excusa més per sortir de casa, ara que sembla que comença a venir el bon temps. Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda. Després hem de parlar de vins, que ens ho hem deixat. Hem de parlar de vins, de la guia Penyín. I també hem de fer un repàs a algunes històries de mar. No marxeu, perquè en 4 minuts tornem.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot. Tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Arribar i ara de cop el veig. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Històries de mar.
I avui a l'apartat d'Històries de mar, de què parlem, Judit?
Avui, Cano, a la secció d'Històries de mar, coneixem en què va consistir l'expulsió dels moriscos, que se va dur a terme pel port dels Àlfacs de la Ràpita fa centenars d'anys, i ho fem de la mà de Toni Cartes, historiador de la Ràpita.
Toni Cartes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I que sembla va ser una expulsió que va tenir molta incidència precisament aquí a la zona de l'Ebre, no?
Sí, 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 o sigui, és una expulsió que, bueno, s'embarquen prop de 40.000 persones, poca broma, bueno, per la demografia de l'època, i que són tant moriscos de lo que serien les actuals Terres de l'Ebre com gent que baixava de la zona del Baix Aragó i de Lleida.
D'acord, perquè parlem, els moriscos ens referim a totes aquelles persones que tenien com a religió l'islam, no?
Sí, molts d'ells, tot i així, ja s'havien convertit al cristianisme, perquè a finals del segle XVI se fan conversions massives, no? És el que a l'època diuen de los cristianos viejos o moriscos o conversos, no? Però sí, que molts ja no practicaven ni tan sols la fe musulmana o maometana, sinó que ells ja s'havien convertit al cristianisme, però com tenien aquestes arrels, també molts encara se van veure afectats.
Però, i qui va decidir expulsar-los?
Això se fa en l'època de Felip II, i és una decisió que pren directament la monarquia. Uns anys abans, no?, en l'època dels reis catòlics, no?, finals del segle XV, ja s'havia decidit expulsar tots els jueus de la península, i en aquesta època se decideix expulsar a la població musulmana que quedava. Per què? Pues és una decisió bastant arbitrària, i la veritat és que aquí a Terres de l'Ebre la incidència que va tindre va ser molt, molt gran. Per exemple, a la comarca de la Ribera d'Ebre, no?, una mica més més a l'interior, la incidència és tan gran, o el despoblament que això suposa de la comarca és tan bèstia, que s'han de tornar a fer cartes de població, és a dir, s'ha de tornar a cridar gent d'altres llocs de Catalunya perquè vinguin a poblar els pobles de la Ribera d'Ebre, perquè havia quedat quasi deserta.
I perquè aquestes persones feia dècades que estaven vivint aquí a territori espanyol, bueno, a la península.
Portaven segles, o sigui, molts d'ells, això, portaven aquí des de, o sigui, famílies que se podien remuntar al segle VIII, no?, quan els musulmans, en l'època, al final de l'època dels visigots, invadeixen la península, sobreviuen, en certa manera, als processos també de desplaçament de la població musulmana que es fan en l'època de la Reconquesta, no?, a l'edat mitjana, i ells continuaven vivint aquí. Durant molts segles van poder continuar practicant la seva religió, tot i que a poc a poc es van obligant a convertir-se al cristianisme, a vegades més per les bones, a vegades de manera més dràstica, però sempre havia hagut una convivència i respecte entre ells, tot i que eren considerats ciutadans de segona.
Hi ha un fet que crida molt l'atenció, i és que sempre conceptualitzem la presència de musulmanes, sobretot a la zona sud de la península, és a dir, la zona d'Andalusia, no tota la zona de l'Àndalus, no? Fins i tot és evident que s'estira, no?, i bueno, doncs arriba a València. Clar, quan resulta que una de les expulsions numèricament més bèsties es fa precisament pel port de la zona del Delta de l'Ebre, aquí és on ens sorprenem una mica, no? Perquè, clar, tot ho lliguem a baix, no? És on, entre altres coses, també queden el major nombre de restes culturals i artístiques, no? Com és? Com es produeix aquesta concentració d'expulsió precisament per aquest port?
Clar, per aquest port el que passa és això, que s'expulsa tota una part de gent que baixa de la zona de l'Aragó, zona de Lleida i tot el que són Terres de l'Ebre. Llavors, clar, és que se concentra la població de molts de territoris, aprofitant el que és el port dels Àlfacs, que permet fer aquesta maniobra d'anar carregant vaixells i vaixells en gent per expulsar-la. I mentrestant, com que és una zona que en aquell moment estava bastant poc poblada, permet crear, pues, una mena de gairebé camps de concentració on anar tenint aquesta gent preparada pel moment en què es puguen ser embarcats per enviar-los cap al nord d'Àfrica.
Per tant, el que es fa una mica a la zona del Delta de l'Ebre és concentrar-los, tu has anomenat el, o has utilitzat el terme camp de concentració, se'ls aglutina aquí i aprofitant la, bueno, la situació geogràfica se'ls va expulsant. No és perquè realment estiguessin visquent cap aquí ni colonitzessin més que la zona,
no,
més
no,
que pas
aquí...
Andalusia, sinó perquè se'ls concentra tot l'Aragó, suposo que al nord de, la, de València, no, tota la zona de Castelló i tot Catalunya, van a parar tots allà, no? Conflueixen.
Sí, la zona de València els expulsen per diversos ports de València, però aquí el que es fa és això, penseu que també a la zona de lo que és la Catalunya Nova, en el moment de fer la reconquesta a l'edat mitjana, sí que s'expulsa o es desplaça part de la població andalusina, però com que tampoc hi ha una massa demogràfica tan gran cristiana com per a poder poblar de nou tots aquests territoris, se té una política una mica més de deixar que es queden. Per exemple, no, aquí a Sant Carles de la Ràpita, a mitjans del segle XIV, hi ha peregrinacions autoritzades pel rei de musulmans que venen a fer pregàries aquí, a la zona de la Ràpita, aquí al port dels Alfacs. És a dir,
són
una població
tot...
que tenien un pes molt, molt important.
I, Toni, tots aquests milers de persones, on se les va traslladar?
Pues se'ls expulsa al nord d'Àfrica, bàsicament a l'actual Marroc, Algèria, però és que allà també... Quan arriben allà tampoc són benvinguts, pobres, perquè no, tot i practicar la mateixa fe, sí? Són vistos com estranys, com forasters, i tampoc ho passen gens bé quan arriben allà.
Escolta'm, per tant, surten de la zona dels Alfacs, se'n van cap a Marroc, Algèria, suposo que costejant, no?
Sí, els embarquen en galeres.
Clar.
S'aprofiten precisament, decideixen fer el port dels Alfacs també per això, perquè és un port natural molt gran, permet que les galeres puguen entrar, puguen fondejar, i llavors en barcasses anaven carregant a la gent a uns bots, i en aquests bots anaven fent viatge fins a les galeres. Carregaven a la gent i tornaven a terra i agafaven pues, 40-50 persones més i anaven fent. Penso que és una operació que dura 3-4 mesos, que no es fa gens ràpid.
Galeres de quina armada? De l'armada
espanyola. Sí.
Els propis vaixells de l'armada espanyola els
sí,
carreguen...
Sí, són vaixells militars que els van carregant i a poc els van enviant cap a fora. Aquí, per exemple, i aquí trenco una mica una llança, no?, a favor de l'obisbe de Tortosa del moment,
sí?
va acabar promulgant una llei que deia que a qualsevol soldat que toqués a qualsevol morisc que fos de la seva diòcesi, seria excomulgat. Poca broma, no? Perquè o sigui, ets un soldat, estem al segle XVII, que morigues és fàcil, perquè d'aquell moment la monarquia hispànica té molts de conflictes bèl·lics oberts per mig Europa i està també no, en la conquesta de Sud-amèrica. Per tant, és molt fàcil que et maten o que morigues en qualsevol moment.
Sí?
Que et facin l'amenaça de que si toques algú t'excomulgaran, és a dir, te faran fora de l'església en la conseqüència de que, clar, si, en aquell moment la gent era molt creient, que si et mors no aniràs al cel ni a l'infern, sinó que la teua ànima quedarà vagant pel limbo eternament, és una amenaça molt, molt forta per a l'època.
I tant.
I el bisbe de Tortosa pren aquesta posició. Per contra, el bisbe de València de l'època diu, no, aquesta gent els han de carregar els vaixells, els han de fer fora... I quan estiguéssim al mig del mar, hem d'enfonsar els vaixells en tots els moriscos a dalt, perquè així salvarem la seva ànima.
Ja, és aquesta doble moral de l'Església Catòlica, doble moral històrica, que bueno, encara perdó, fins a dia d'avui. També t'haig de dir valent el bisbe de Tortosa, perquè en el context que tu mateix explicaves, i sobretot tenint en compte la força de l'Església Catòlica, se'ls expulsa, bàsicament, perquè l'Església, bueno, el catolicisme, vol reconquerir tot aquest espai i, per tant, els musulmans els hi molesten i, per tant, per això els foten fora. Que en aquest context un bisbe s'atreveixi a condemnar o a enfrontar-se als que, teòricament, són els seus propis, els has de tenir molt, molt quadrats, també.
Sí, era un senyor que tenia les idees bastant clares en el seu moment, però també és que és això, o sigui, aquesta població de cristians que s'havien convertit no feia massa generacions al cristianisme, aquí a Terres de l'Ebre era molt important. Si marxava este gruix de gent, la massa demogràfica que podia quedar aquí era molt, molt baixa, i això diguem-ne que al bisbe tampoc li interessava, perquè això volia dir que ell ingressava menys diners per tema d'elmes, primícies i altres impostos que es pagaven a l'Església a l'època. Llavors, sí que hi ha una part humana, però també hi ha, no, tota l'altra vessant més econòmica o d'interessos d'un altre tipus que tenia també l'obisbe o el bisbat.
I, Toni, comentaves que quan se va traslladar a tots els moriscos, totes aquestes persones al nord d'Àfrica, allí tampoc se'ls acceptava. I eren persones que ho havien perdut tot, no? Perquè, d'alguna manera, aquí l'estat espanyol, totes les terres i totes les cases que tenien se'ls hi van robar.
Sí. De fet, els venus ho són incautats. I allà, ja et dic, o sigui, eren vistos com estranys, com forasters. Era, què fan aquesta gent? Què venen a fer aquí? No, molts d'ells que tampoc parlaven àrab. Per tant, tampoc se podien comunicar amb l'altra gent. Parlaven, doncs, català o castellà.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, queden molts conversos per aquí o no?
Sembla que ara hi haurà una part que es van poder amagar, alguns que van fugir. Això ja està més a cavall entre la llegenda i la realitat, no? Que aprofitant una mica aquests terrenys del Delta, que tampoc vivia massa gent en aquell moment, que els que podien, doncs, s'amagaven pels canyars, i quan podíem, doncs, tornaven cap al que podia haver estat casa seua, o buscaven alguna altra manera de sobreviure. Però molts sí que van intentar quedar-se. Aquí també, no? L'altra cosa cruel era que els crios menys de 6 anys no se'ls expulsava. Se quedaven aquí i se'ls educava en la fe cristiana. Per tant, també, no, tots aquests crios que eren separats de les seues famílies.
El motiu que no se'ls expulsava era, bàsicament, suposo que per precisament per no perdre demografia, és a dir, per garantir una certa resistència demogràfica, vull pensar.
Sí, no, i també per l'altre, que consideren que, bueno, que en 6 anys que encara els ho podien pegar la volta, no? Convertir-los a cristians de veritat i que, bueno, que al ser tan jovenets, pues, que no calia expulsar-los.
Queden pocs, bueno, pràcticament restes musulmanes autèntiques a la zona de Tortosa, dels Alfacs, de tota aquesta banda de per aquí. No n'hi ha gaires, no?
Queda poca cosa. Sí que tenim de l'edat mitjana. Mm-hmm. Sí que queda, per exemple, Tortosa, en les últimes excavacions arqueològiques, aquests últims 10 anys, han anat apareixent carrers sencers, no?, del que era el traçat de la Tortosa andalusina, de Tortuixa. Mm-hmm. Sí que han, a altres pobles de la Ribera d'Ebre, també han anat apareixent restes d'esta època, però el que és allí, no sé, igual que per Andalusia tenim les mesquites, no?, reconvertides, sí, en esglésies, i que són encara fàcils de reconèixer i d'identificar, a Terres de l'Ebre això no se conserva. Hi ha algunes esglésies que es té la idea o la certesa de que sí que estan edificades damunt de les antigues mesquites, però ha quedat molt, molt amagat el que és la fesonomia original.
Perquè això sí que ho va fer l'Església Catòlica, és adaptar, és a dir, portar-se al seu terreny tot allò que li va interessar, no? En aquest cas, construir sobre d'antigues mezquites o fins i tot algunes tradicions musulmanes, adaptar-les i rellegir-les sota tradició catòlica.
Sí, clar. També aquesta mentalitat, no?, del que guanya damunt del vençut, no? Allò que per tu ha significat tant, doncs ara li dono jo un altre significat completament contrari, i és la manera de demostrar el meu poder damunt del territori, o en aquest cas de reafirmar, no?, que l'única fe que hi ha en aquest territori és la cristiana.
Aquest sotrac demogràfic al qual tu feies referència per degut a l'expulsió va trigar molt en recuperar-se? És a dir, va haver de passar molts segles perquè algunes poblacions recuperessin el nombre d'habitants?
El que es fa és això, se torna a desplaçar gent de 3 punts de Catalunya, donant-los alguns incentius, no?, perquè se reassignen. O sigui, la casa que era de Mohamed, Fumet, no sé què,
sí,
se li reassigna, pues, a aquesta persona que ve de fora a tornar a poblar aquell municipi o aquell territori. Llavors, el que hi ha és això, és un desplaçament de gent, bàsicament, del camp de Tarragona cap a la Ribera d'Ebre, en aquest cas, que és la zona que més tocada va quedar. I totes les propietats dels musulmans queden reassignades, es tornen a repartir entre els pobladors que van quedar. Per tant, alguns van sortir bastant beneficiats d'aquests repartiments.
I, Toni, com a anècdota...
Perdona, t'ho dic?
Acaba, digues.
No, digues, perdona.
que com a anècdota, Toni, és cert que alguns moriscos emportaven les claus de la seva casa per després retornar i tornar a entrar a les seves cases al cap dels anys?
Sembla ser que sí, que alguns sí que se ho van emportar, però que tornessin, hi ha pocs casos documentats allò de veritat de que tornessin. Ara, que poguessin entrar al que havia sigut casa seua, això de ben segur que no ho devien aconseguir, pobre.
No.
Ja. Escolta, déu-n'hi-do, una part de la història de l'expulsió dels moriscos que probablement poca gent de Catalunya coneix. Sempre ho conceptualitzem tot a les terres valencianes i sobretot andaluses, però aquesta concentració i aquesta mena d'espai de concentració en la que es va convertir els entorns del port dels Alfacs és un episodi que no ha arribat als nostres dies i del qual n'hem volgut saber una miqueta més. Segurament deuen haver-ne d'altres, i el que passa que la manca de coneixement i la manca d'interès d'explicar-los, també t'ho diré, han fet que vagin quedant en l'oblit, no?
Sí, n'hi ha molts de drames, de moviments després de població. N'hi ha alguns que és al revés, no? Per exemple, en època de Jaume I, hi ha una revolta musulmana després d'haver conquerit València,
sí?
I en aquest cas el que fa és al revés, castiga la població musulmana, hi ha un poble que el trasllada sencer,
sí?
I m'ho porta aquí al Delta de l'Ebre, que és el que acaba sent l'actual municipi de l'Aldea. Deporta massivament tot un poble i el fa sentar aquí, no? Uns terrenys que tampoc eren massa bons, bastant palustres, no? Molt de risc d'agafar malalties, i els mou, bueno, els trasllades de València cap aquí a Terres de l'Ebre.
Doncs, en tot cas, t'agraeixo molt, Toni, que ens ho hagis explicat. Llegirem més, hem de conèixer més història, perquè si no se'ns perden aquests episodis. Toni Cartes, historiador, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Vinga, fins després, a reveure.
Fins ara, sí.
Doncs aquesta és la història de Marc que hem volgut recuperar en el dia d'avui. Seguim, parlant de vins.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I parlant d'enoturisme, Cristina Cantal.
Exacte, perquè aquest mes d'abril s'està duent a terme el Vivid, que és el mes de l'enoturisme a la Costa Brava, amb una cinquantena d'activitats. En parlem d'aquesta sisena edició amb el president de la DEO Empordà, Xavier Albertí.
Xavier, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vivid, una bona manera de posar, no, el vi en la sang, a les venes de la gent, amb ganes de que la gent aprengui més.
Sí, diguem que és la festa major del vi, no? És una gran ocasió, ara, diguem, aquest inici de primavera, doncs de conèixer a fons el vi a l'Empordà acompanyat d'activitats molt singulars.
Hi han moltes novetats, començant per la quantitat d'activitats que es fan aquesta sisena edició.
Sí, s'ha incrementat el nombre d'activitats i després també s'ha tingut una especial atenció amb el tema de les minusvalies, de la gent que té alguna limitació física, doncs s'ha procurat de fer encara més accessible la visita en el celler. I en aquest sentit, doncs, hi ha alguna activitat directament conduïda amb aquests col·lectius.
Ja ha començat, va començar precisament el cap de setmana passat i ho anireu fent aquests quatre caps de setmana d'abril.
Sí, exacte, són quatre caps de setmana i també s'identifiquen amb les diferents zones de l'Empordà, que l'Empordà és bastant ric, no? Llavors ho delimitem amb quatre zones, no? L'Albera, el Cap de Creus, el Baix Empordà, la Plana de l'Empordà. I cada setmana, doncs, les activitats transcorren en una d'aquestes zones.
A l'augmentar les activitats, òbviament, hi ha noves propostes, com, per exemple, l'art entre vinyes, que ajunteu monòlegs, música, maridatges, realment són propostes molt riques i que realment s'accepten molt bé, perquè he vist que diverses qüestions que es fan, per exemple, aquest cap de setmana ja tenen les entrades exaurides.
Sí, estem contents, sí, tenen. Començant per la marxa, que ja va ser, doncs, el primer acte, es va exaurir ràpidament i bé, estem molt contents de l'acceptació i l'oferta és àmplia. També s'ha de dir que moltes de les activitats tampoc són de gran format, perquè s'ha d'atendre en un celler, encara que sigui acompanyat d'alguna altra activitat, doncs tampoc es tracta de massificar-ho, no? Jo penso que també és bo. Estem pensant en que pràcticament totes les activitats, doncs, són per grups, relativament reduïts, de 30 persones o similar.
Ara gairebé
li donen més valor.
gairebé heu doblat les activitats, és a dir, en teniu 30, ara en fareu 50, i l'avantatge del vi i de la, bueno, d'aquesta cultura és que s'adapta perfectament a les noves tendències. Hem parlat d'activitats de caire teatral, no? Monòlegs, música, podem parlar també de literatura o fins i tot dels escape rooms, no? Fins i tot escape rooms relacionats amb el món de l'enoturisme.
Exactament, hi ha un... Sí, és que el vi, de fet, es pot maridar, no? Mai millor dit, en totes les arts, no? Si s'hi posa imaginació, i tenim enocaiac, tenim enosenderisme, tenim tas amb naps negres, o sigui, coses tan heterogènies que sembla que no pugui ser, però és que el vi, doncs, bé. El vi, la cultura que hi ha al voltant del vi, perquè no és només el producte, crec que ho admet tot. I el vi vit, doncs, el que fa és posar-ho en evidència, que es pot fer teatre, que es pot fer, evidentment, degustació, que es pot fer excursionisme, que es pot fer el que es vulgui acompanyat de vi.
I cal tenir un cert coneixement o no? És a dir, cal tenir una certa cultura vitivinícola o, bueno, per gent no iniciada també és una proposta interessant?
No, per descomptat. Això està pensat pel gran públic. No hi ha, em sembla recordar, vull dir, cap, acte pensat per públic, diguem-ne, professional o una mica especialitzat. Tothom hi pot anar al nivell que vulgui per fer el seu primer tast de vi, per dir-ho així, el primer contacte amb aquest món o que ja estigui iniciat. Llavors, cadascú, esclar, ho aprofitarà al seu nivell, però al final es tracta de... És com anar a un restaurant, no? Vull dir, es tracta de disfrutar del menjar, en aquest cas disfrutar del beure, i tothom ho pot fer, i tant que sí.
Una dada curiosa, veient les dades de l'any passat, és que un 65% dels assistents de l'edició, de la cinquena edició, van ser dones, o sigui, les dones són molt més amants del vi.
Doncs mira, potser sí, és curiós. Possible, doncs, que...
No ho havies vist, això, eh? No hi havies caigut.
No, aquesta m'ha vingut de nou, Bueno, està molt bé. Sí.
Bé, és una bona manera per conèixer, doncs, tota la denominació d'origen Empordà, però bé, esteu d'enhorabona, perquè precisament fa uns dies sabíem que potser més de 90 vins assoliran l'excel·lència a la Guia Penyín.
Sí, ens han fet aquesta avançada, no?, arrel de venir a fer aquesta guia. Es presenta cap a final d'any, en tenim encara per dies per veure els resultats reals, que nosaltres no els tenim tampoc en detall, però sí que ens van poder avançar i els mateixos van fer una nota de premsa, doncs, que era l'any que havíem vist millor, doncs, que hem superat l'any passat, que ja superem les 90 nominacions, per sobre de 90, diguem-ne, que és l'elit de la guia. Bueno, està molt bé, estem contents.
De fet, aquesta és una guia per experts, és una guia que molt consultada, però sobretot, penso, per gent que domina el tema. Per tant, us portarà un cert nivell de gent a través d'aquesta guia, no?
Bé, tot suma. Vull dir, amb el temps s'ha convertit en la guia de referència a nivell d'estat espanyol, indiscutiblement n'hi ha d'altres, però bé, aquest ha acabat agafant el nom. Llavors, qualsevol persona, sigui un restaurant, sigui un particular una mica avançat, sigui qui sigui, un distribuïdor, doncs ho pren en consideració. Tampoc l'hem d'agafar cegues, perquè no deixa ser una guia més, amb un criteri particular, i no ho hem d'elevar a dogma, però bé, sí que crea un estat d'opinió, encara que digui que és un sector professional, però aquest sector professional es va alimentant de tots aquests inputs, que si són positius, acaben traslladant-se també al gran públic, no? Això és una mica el que esperem.
Escolta'm.
Dir, doncs, que estàs bé a la Guia Penyín, és una cosa que acaba transcendint, i bueno, encara que no sabràs exactament via 93 o 92, però saps que l'Empordà està bé, i això, evidentment,
bueno,
es complau.
És, Xavier, és una eina de màrqueting, al cap i a la fi, que en parlin està, no? L'important és que nosaltres tinguem uns bons vins, que és el cas, no? És un bon any de vins, aquest.
Sí. Si ens referim ja a l'anyada, que molts són de criances i venen de més enrere, no? Però concretament va ser una anyada realment molt, molt tranquil·la, molt correcta, relativament abundant, amb qualitat. Una bona anyada, sí.
Sí, perquè, com deies, d'anys anterior, per exemple, 2015-2016, sembla que va ser un bon any pels negres, oi?
Sí, i aquest, de fet, ara una mica els que arrosseguem, doncs, esclar, aquestes guies, tant dels vins joves com, sobretot, també dels vins de criança, que generalment són els més valorats, no?, els més ponderats a nivell de consum, no? Esclar, en aquest cas no són mai del 2018, sinó que ens en anem, això, 2013, i... En aquest sentit també ho tenim prou bé.
Ara, el que és indubtable és que cada vegada l'Empordà està més a, diguéssim, més a l'aparador de la zona de bons vins. És a dir, fa 10, 15, 20 anys els vins de l'Empordà eren molt reconeguts dins de l'Empordà, però cada cop la seva fama va molt més enllà d'estrictament del que és l'àmbit comarcal o provincial, fins a tot.
Mica en mica, evidentment, ens queda encara molt per avançar, tampoc ho hem de negar, però si mirem enrere, doncs sí, hem millorat molt. Crec que tothom té la consciència de que pel territori que som, que és un territori doncs, de rendiments baixos, de cellers relativament petits, l'única opció raonable és fer bons vins i vendre'ls a un preu raonable. Vull dir, no s'aposta doncs, per fer un vi molt comercial i molt fàcil, sinó més aviat per esforçar-s'hi, perquè ja dic, és que no ens queda... No es queda altre remei, no? Si fóssim en una zona doncs, més productiva o hi haguessin quatre grans empreses, podrien haver-hi altres plantejaments igualment legítims, però a nosaltres ens pertoca doncs, fer poc vi i fer-ho bé.
Jo crec que és una de les grans avantatges, una de les grandeses, eh? És a dir, poca quantitat, molt ben cuidada, molt estimada, molt ben presentada, i a partir d'aquí doncs, que el consumidor ho posi en valor, no? Que és una mica el que us identifica. Estem en un moment molt meteorològicament molt canviant. Vam passar un mes de març molt calorós, ara som a un mes d'abril més plujós i més fred. No sé com si pot afectar això la producció d'enguany.
Bueno, sempre l'ideal és que el clima segueixi una tendència, diguem-ne, lògica, no? I realment els últims anys això sembla que s'hagi perdut. De tota manera, el principal ve a partir d'ara, diguéssim, eh? El que realment pot influir, doncs, si hi ha qualsevol pedregada, si hi ha qualsevol fenomen, serà a partir de la floració, a partir d'aquest moment, no? El que hagi pogut passar fins al mes de març, doncs, té relativament poca importància, i ara sí, haurem de començar a parar atenció, no?, amb aquests 4-5 mesos capdals, doncs, que ens queden. Esperem tenir sort, no?
Doncs esperem tenir sort i creuem els dits. Xavier Albertí, president de l'ADO Empordà, moltíssimes gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, a reveure.
Molt bé, gràcies.
Cristina, ho celebrarem amb un bon vi, eh?
Amb una bona copa de vi de l'Empordà.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Tornem demà a les 4 aquí, a la vostra ràdio local, al Far.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Negoci a l'escala i no ets soci de l'Obert?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'Obert. Entra a obert-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Via Crucis vivent de l'escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'escala.
L'esforç de tot un poble.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ways in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna ways in the gobble. Ways in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna ways in the gobble.
Bona tarda, són les 7.